I amb el canvi d'hora arriba una hora màgica, tot i que curiosa, intempestiva, a l'hora plàcida. Continua sent la mateixa hora plàcida que habitualment a quarts de vuit del matí, tot i que aquesta nit ha estat un palet més curt en aquest sentit, i ens toca aparèixer en un carrer que ja sabeu que és el nostre carrer empedrat d'una ciutat indeterminada del nostre país, on trobem sempre, cada setmana, una porta que ens porta directament, valgui la redundància, a l'interior d'una botiga on sempre hi ha sorpreses. És el basar de les sorpreses. Albert Berlegui, què tal? Bon dia.
Bon dia, Xavier Bundó, com estàs? Bueno, bé, quina matinada avui,
sí.
Clar, que són dos quarts de set, en el fons.
Una horeta
ara,
menys, eh?
Dos quarts de set, eh?
Sí, bueno, dos quarts de set, però per la gent que ens estigui escoltant, saps,
sí,
que ara hi ha una mica de delay? La gent a aquestes hores,
sí,
del matí encara no sap on és, ben
jo
bé.
Jo em sembla que avui batrem el rècord de poca audiència, no,
sí,
ens enganyem, eh?
Oh, què dius,
sí,
ara?
Home, sí, home.
Mira, demano a la gent que ens estigui escoltant a aquesta hora que ens ho faci saber a través de la xarxa socials, de Via Lliure, @recup.net, de Twitter, Facebook i a través de Shooter,
com
sempre.
A mi ho fan saber molt sovint, eh? Vull
dir
que... No, el que passa que una cosa és dos quarts de vuit, que és una hora prudent, agosarada però prudent, i l'altra molt diferent és de dos quarts de set d'un diumenge.
Sí.
Vull dir que...
Tot i que per no embolicar la troca, recordeu,
va,
són
sí,
dos... ahir haguessin estat dos quarts de set, però
sí,
avui ja són dos quarts de vuit,
sí,
perquè hem fet
sí,
canvi
sí, sí,
d'hora cap a l'estiu, que ens pren una miqueta de llum de sol a aquestes hores del matí, però a canvi ens la torna a la tarda.
Clar que sí, home, i a més, bé, comença a venir el bon temps, malgrat que ha tingut un cap de setmana una mica mogut,
sí,
que el tindrem una mica mogut, però sí, home, aquests aires primaverals, el que hi hagi més llum, el bon temps, escolta, convida a sortir, convida a viure la vida en plenitud, no? Que carai, no?
Et sembla que obrim la persiana del basar de les
va,
sorpreses,
sí,
que
sí,
sempre ens hi amaga, doncs vaja, meravelles de tot tipus.
Procurem. Avui tindrem una cosa que, a veure, no tenim l'objecte, diguem-ne, per definició, tindrem diverses rèpliques a escala. De
rèpliques?
Que avui... Sí, rèpliques, sí.
Ja no
sí,
m'està perquè... agradant, això.
No, perquè no hi cap tota la seva justa mesura. No, i mira, comencem per al principi. Vaig fixar l'altre dia en una notícia que va aparèixer en un diari,
sí,
de fet, no un diari d'aquí, sinó a nivell internacional, i que podríem, diguem-ne, definir-ho de la manera següent, com un anunci d'aquests classificats, que diu: es ven construcció als Carpats Orientals de Romania, també conegut com el castell del Comte Dràcula.
Oh, carai!
4.100 metres quadrats, un terreny de 16.000 metres quadrats, 66 habitacions repartides en 5 plantes, bodega, restaurant, terrassa inclosa, àmplies vistes a l'exterior...
Restaurant inclòs?
Bueno, això és un hotel, això representa, eh?
És l'hotel directament.
Jo m'afegiria ideal per la família Adams, la família Monster i famílies gòtiques diverses.
I a preu?
Preu, 7 milions d'euros.
Ah, està assequible.
Home, déu-n'hi-do, no?
És el castell del Comte Dràcula.
Bé, ja estem. No és ben bé el castell del Comte Dràcula, però clar, la gent quan dius castell del Comte Dràcula ja no escolta res més. O sigui, ja només... Ja...
Home, clar,
no,
tu m'estàs dient que està als Carpats i doncs, bueno, més o menys
sí,
podria coincidir.
Sí, però no és en realitat el castell del Comte
gran.
Dràcula. A veure, veus un hotel que va ser construït l'any 1973.
Ah, doncs llavors ja no.
Clar, dius, home, un hotel construït a la... O sigui, primer un hotel i després 1973 era quan en Christopher Lee encara estava fent de Dràcula, per entendre's les pel·lis de la Hammer.
És, o sigui, primer és un castell, és un hotel i
primer
per tant
és un hotel,
no és un
vale?
castell.
I llavors hi ha aquells elements, diguem-ne, que apunten, diguem-ne, un cert esperit tronat de tot plegat, perquè diu que també hi ha elements medievals, que ofereix plats draculistes al restaurant de l'hotel i ha visitat el soterrani on es troba el taüt, entre cometes, del comte.
Ah... Eh? Bueno, sí que pots baixar per les escales,
per les escales
amb una porta d'aquelles que farien...
Però a veure, això que és el túnel del terror del Tibidabo, o què?
Això és el túnel gent... del terror del Tibidabo, però a Transilvània.
Això
per tant,
mateix,
li
que
dona...
té un punt, a més.
Sí.
Bé, per tant, doncs, avui dediquem al basar de les sorpreses número 72 a la C. La C de castell.
Ara entenc perquè no els podem trobar.
Clar, home, entens,
l'objecte
no,
que... en qüestió no la trobaríem a dins del basar, perquè
ja
realment...
Ja és gran el basar, eh?
Està
però
bé,
no tant, eh?
Però no tant com 16.000 metres quadrats. Que jo el que t'anava a preguntar, de totes formes, és perquè, clar, si tu ara fas un... Li preguntem a la gent que ens està escoltant i diem castell, segurament el primer
clar.
que imaginaran és això que estem sentint,
correcte,
no? El punt aquest de princeses, reis, època medieval,
va
banderoles,
bé,
un senyor amb una trompeta
sí,
d'aquelles...
Sí, efectivament, no? Sí, perquè hi ha, en realitat hi ha dues definicions. Mm-hmm. La correcta, que en el fons és l'avorrida, no? Lloc tancat, envoltat de muralles, baluars, fosos i altres fortificacions, àmpliament documentat a la història d'Europa. Però llavors aquest concepte, més o menys que apuntaves tu, que és un concepte gairebé arquetípic, gairebé màgic, habitat per, doncs això, cavallers de brillant armadura, damiseles amb cucurutxos al cap, masmorres humides amb esquelets oblidats, un pont llevadís de pesades cadenes, patis d'armes amb vistoses banderes i un gran menjador amb una immensa llar de foc on s'hi menja grans safates de carn.
Amb els dits.
Amb els dits, evidentment. I gossos, gossos immensament gegants, diguem-ne, que et van a... Sí o no? Una... Aquesta és la idea arquetípica que tenim a través de la cultura popular, no?
I sempre pensar que en els castells devia fer molt de fred, que vols que et digui.
Però tu sempre tens l'esperit pràctic aquest, Jo recordo aquella colònia de la reina, Catalina,
i tu només pensant en el furtó que feia la reina.
Home,
és que a veure, jo que no se m'acosti una colònia d'una senyora del segle, quin segle era?
Segle XVI!
Sí, sí. O sigui, què m'estàs explicant?
Estem parlant de Catalina de Mèdici,
Catalina de Mèdici, que bé, bàsicament devia ser un tipus de colònia per espantar la resta de la gent que no s'acostés a un quilòmetre a la rodona.
Està documentat que es banyaven com a molt un cop l'any els monarques, reis i aristòcrates. I segons es diu la llegenda popular, Isabel la Catòlica només va canviar de camisa, crec recordar que dues vegades en tota la seva vida.
Imagina't, per allunyar la furtó, la feinada que hi ha
de fer. Bé, en tot cas, tornem als castells i veiem tres castells ben famosos. Bé, ja que hem començat amb el Comte Dràcula, anem al que és el veritable castell del Comte Dràcula, que ja veurem que tampoc
dir,
és ben bé així. Clar, perquè, a veure...
Quin és el castell del Comte Dràcula?
Aquí és on vull anar a parar. A veure, a mi no m'agrada desmuntar mites, ja saps que sóc un tio bastant somiatruites, per tant m'agrada, diguem, la visió més idealitzada de l'existència, però és evident que el castell que sempre ens han venut com el del personatge històric del cavaller medieval Vlad Tepes, que és el que representa aquesta Transilvània, a prop de Brasov, no és el del Comte Dràcula.
Però Vlad Tepes és el Comte Dràcula o
Vlad
no?
Trapes, Vlad Tepes és el cavaller medieval en el qual es va inspirar Bram Stoker a finals del segle XIX per escriure la seva novel·la conegudíssima, El Comte Dràcula. Va agafar els elements medievals, Vlad l'Empalador, per llavors teixir, a través de llegendes, històries, diguem-ne, medievals, de superstició, doncs una història que avui és extremadament coneguda. Val?
I el seu castell seria el que algú diria, home, és el castell del Comte Dràcula.
Correcte. Llavors el seu castell, molta gent el situa des d'un punt de vista turístic aquí, a prop de Brasov, però en realitat és un castell que sí, home, té la seva història, remunta al segle XIII, va ser construït per l'ordre dels cavallers teutònics i n'ha passat de dos colors, però no hi ha cap indici que pertanyés a aquest Vlad Tepes. I, de fet, com a molt es diu que hi va passar dos dies i, a més, tancat en una masmorra. Vull dir, per tant...
Si no era el seu castell.
No, el seu pas per aquest castell no va ser massa feliç, diguem-ho així. El veritable castell de Vlad Tepes, i ara sí, anem al veritable castell del Dràcula, del personatge que va inspirar el Dràcula...
Tot i que m'has dit que això és el més inquietant de tot plegat, que es diu Vlad l'Empalador...
Correcte.
Que ja podem suposar que és el que feia amb la seva vida privada.
No fa falta entrar en detalls ara escabrosos sobre què és el que feia aquest senyor. Doncs està en realitat a Poenari, que és el districte d'Arges, també a Transilvània. És un castell que està actualment en runes, que es pot visitar, tot i que cal pujar unes quantes escales. 1.500 esglaons en total.
Veus que bé.
Què dius?
Aquell moment,
Estàs a l'esglaó 749.
I jo què he fet
dius,
per pujar
estàs a la meitat i dius, què faig ara? Continuo o baixo?
Total, per seguir pujant a un castell que està en ruïnes. Tampoc no pots fer-hi gran cosa quan estiguis a dalt.
Total. Per cert, una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Molts dels castells, segurament recordareu que tenen escales de cargol que giren cap a la dreta en lloc de cap a l'esquerra.
Que ascendeixen cap a la dreta en lloc de l'esquerra. Ah, no m'havia fixat que no, això, que
doncs
sempre van cap a la dreta.
La raó és molt bàsica. És perquè si un guerrer enemic volia atacar enfilant-se per les escales, el tenir una espasa a la mà dreta ho tenia molt més difícil per desenvairar que no passi el tingués a la mà esquerra.
No sé si que...
A no ser que fos esquerrà, evidentment.
Si és esquerrà, ja l'has espifiat.
Correcte.
I si és dretà, el tema és que o fa un revés de tennis...
Ah, això mateix.
O pica contra el centre del cargol. És veritat, està ben pensat, això.
Donada la meva
habilitat... I tenia un avantatge el que estava baixant, diguem-ne, de l'escala, no?
Donada la meva habilitat com a cavaller medieval i per tota aquesta mena de justes, diguem-ne, medieval, segurament que jo ja m'hagués estimbat, diguem-ne, per l'escala, vull dir que...
Però és que no només és atacar, és que, clar, és desem... El propi gest de desenveïnar, que estic imaginant que si ho estàs fent amb la mà dreta vol dir que l'espasa la tens a la cartutxera esquerra.
Correcte.
Picaries segurament a l'obrir l'espasa, no?
I les espases no eren les que portava l'Errol Flynn, diguem-ne, les pel·lícules del Capitán Blood, eh? Aquelles espases extremadament pesants que, vaja, els combats havien durat pocs minuts perquè tots acabaven extenuats. És a dir, morien més per al cansament que no pas per les ferides, per entendre's, no?
Que els castells, per cert, tu ens havies dit que tenim tot aquest imaginari en tots els sentits de tot l'imaginari que hem anat creant tots plegats entre les pel·lícules, també les sèries, les novel·les, etc. Aquest és el primer dels castells que ens volies ensenyar, el del Comte Dràcula.
Però he agafat dos més, diguem-ne, per significar, diguem-ne, la gran tradició de castells que tenim a Occident. Segon castell, Escòcia. Aquest castell el trobem al nord-est del país, és el castell d'Eilean Donan, un dels castells més inaccessibles, el que només s'hi pot anar en vaixell o en un pont ben estret de pedra que comunica l'illa on es troba amb la riba del llac Duig. De fet, els seus orígens se situen als vols del segle VI. Però el castell actual va començar a ser construït al segle XIII, eh? Com a tot bon castell, hi ha, evidentment, el seu fantasma.
Ara! Aquí
aquest és un dels elements... Ja vam tractar en el seu moment la IFA de fantasma, en aquest basar. Aquest fantasma es veu que és un dels 46 soldats espanyols que el van atacar durant un assetjament. Estem parlant del segle XV, del segle XVI, eh? Però és més conegut, sobretot, per ser el lloc de rodatge de pel·lícules com el Braveheart, amb el Mel Gibson, un Bond... El mundo nunca es suficiente.
Ah, sí? Bond es va rodar allà?
Això que sí. Encara que també és la imatge del Whisky Success de Cardo.
Sí, senyor. Que és aquest castell, insistim, que està damunt d'una roca...
D'una pujola, això mateix.
Exacte,
clar, era un lloc, evidentment, molt inaccessible i, a més, clar, envoltat, diguem-ne, d'aigua, que sempre té la seva història.
I se suposa que el fantasma que habita aquest castell és espanyol.
És un fantasma espanyol, sí. Està com molt despistat. A veure, de fet, crec recordar que tots els ectoplasmes, com que no saben en realitat en quin món viuen, diguem-ne, tenen una certa... Van perduts. Clar, si, a més, no sabia anglès aquest senyor, doncs, òbviament, la seva estupefacció de dir on radimoni em trobo...
Si de sobte trobes una escala de cargol girant cap a la dreta, com que és a l'esquerra, ja ho tens tot perdut. Bé, aquest és el castell d'Eilean Donan, has dit... a Escòcia, un dels més inaccessibles del món.
I, però, evidentment...
Doncs has citat tres castells.
El tercer castell, que segurament que també és extremadament conegut, Alemanya. Hem escollit, evidentment, les Valquíries de Richard Wagner perquè és el castell en què realment està molt relacionat amb això. En realitat és el castell de Neuschwanstein, és un castell relativament modern, segle XIX.
Tu, alemany, ha estat complicat, això, ara. T'has fet mal, eh?
Ho he dit d'una sola tirada, però amb tota seguretat,
jo juraria que és Neuschwanstein.
Però que repel·lent que arribes a ser,
Xavi. Què t'ha semblat? Neuschwanstein.
Clar, com que Xavi sap tants idiomes...
No sé res, jo.
Neuschwanstein?
Sí, sí.
No, però has de dir-ho amb un accent, diguem-ne, nazi. Neuschwanstein, no?
No cal que sigui nazi, tampoc. Neuschwanstein.
Molt bé. Doncs el castell de Neuschwanstein és un castell molt modern, segle XIX, es troba al sud-oest de Baviera, Alemanya.
Preciós castell.
Sí, extraordinari. És un castell de conte de fades, això sí.
Sí,
De fet, va ser encarregat i costejat per Lluís II de Baviera, el conegut com el rei Boig, i va ser un lloc, diguem-ne, de retir i com homenatge al músic Richard Wagner, qui va tenir una gran relació. És a dir, aquest senyor es va obsessionar amb la música de Richard Wagner i també amb la mitologia que havia creat, recuperant tot el romanticisme medieval d'aquest compositor. De fet, hem de pensar que Lluís II era cosina d'Elisabet de Baviera, més coneguda com la Sissi Emperadriu, immortalitzada al cinema a través de les nyonyetes i dolcetes pel·lículetes que havia protagonitzat la Romé Schneider.
No t'agraden les pel·lícules de Sissi Emperadriu?
Home, han resistit poc al pas del temps,
Que, per cert, per què es diuen a la... No ho he sabut mai. Per què allò de penjar la roba se li diu Sissi? O només li diem a Sabadell, això?
No, jo diria que a altres llocs també, No en tinc ni la més remota
el
idea.
El Blai m'està fent que sí amb el cap, eh? Val, no sóc jo sol que li diu sí.
La sí. És veritat. La primera que em vaig anomenar... Clar, per mi era l'estenedor. Però llavors em va dir, no, la sí.
L'estenedor. Jo sé d'una persona que va entrar un dia a una botiga i es va confondre i va dir, estic buscant una emperadriz. I li van dir el què? No, l'emperadriz, el lloc per penjar la roba. Ah, la Sissi.
La Sissi.
Terrible, eh?
Bé,
no és broma, eh?
Estic convençut de la veracitat d'aquesta anècdota.
La seqüència va ser exactament així.
Bé, el cas és que aquest castell no es va acabar i quan va morir Lluís II es va obrir al públic. Avui en dia aquest castell rep 1,3 milions de visites l'any i a l'estiu 6.000 visitants diaris.
Ja has estat?
No, no hi he estat.
Però et queda pendent, perquè
sí, home, clar.
Et queda pendent perquè a més a més té una relació amb un dels teus mites
ara
més
ja
grans.
Ara hi entrarem.
Dels amors que tens, que és Disney.
Sí, però no sortirà la Bella Dorment, perquè ja sé que sempre et recorda Martes i Terce, i per tant, doncs, no mencionarem.
Home, si em poses la cançó aquella del Príncipe...
Però sí, efectivament, aquest castell és famós perquè va inspirar el castell que surt al clàssic de Disney de la Bella Dorment de l'any 1959.
Que no és el castell de Disney de l'inici de les pel·lícules?
Sí.
És el mateix.
Sí, el que passa que és una visió més estètica, més estilitzada. Mm. La gent diu és que el castell del parc de Disneyland és el castell de la Bella Dorment.
Sí.
Possiblement els parcs posteriors a l'any 55, sí, però clar, hem de pensar que la Bella Dorment és de l'any 1959. Mm-hmm. El primer parc temàtic és de l'any 55, per tant, no podia ser el castell de... com us dit això?
Neuschwanstein.
Neuschwanstein. Molt bé. Doncs... doncs,
sí, perdona, la imatge pública, és que ara estic intentant, de Disney, això no sé si ho sabràs, si el que és el gairebé el logo de Disney,
sí,
que és aquest castell, pot ser previ a la pel·lícula de la Bella Dorment?
No, és posterior.
Sempre
el logo
posterior.
Aquest és dels anys 80.
D'acord.
Sí, sí, és dels anys 80, el que passa que sí que hi havia hagut, o sigui, al voltant del castell que, per entendre'ns, és l'emblema del parc temàtic, ha acabat sent també el símbol de la companyia.
Sí.
I d'alguna manera o altra hi ha hagut una gran relació, però el primer castell que es va muntar, el primer parc temàtic, és de l'any 1955 i la Bella Dorment és de 4 anys més tard, de l'any 1959. I ja que parles, evidentment, dels logos de Disney, recordem-lo.
Ai, sí. Aquell estel que passa per allà
sí.
sobre, no?
A mi m'encanta aquesta
estel. Sí,
sí, sí. O sigui, és el passaport directe a la meva infantesa.
El somni.
Sí.
No? És el viatge... Estic a punt d'explicar-te una història.
Ahà,
no?
Perquè a més aquí hi han les notes del Pinocho, és a dir, del When You Wish Upon a Star.
Sí, senyor.
Les primeres notes de la clàssic de l'any 1940.
Perquè la cançó de Pinocho... És que ara estic intentant reproduir la pel·lícula. Aquesta cançó del...
Sí.
Quan somies una estrella, no?
Això mateix, When You Wish Upon a Star.
En quina fase de la pel·lícula és?
Al principi de tot.
És a l'inici.
Títols de crèdit inicials. Mm-hmm. La que canta el Pepito Grillo, és a dir,
sí,
el Jiminy Cricket. I va guanyar, per cert, l'Òscar a la millor cançó a l'any 1940. Doncs sí, aquí tenim el logo, però, evidentment, hi ha hagut molts d'altres. El logo del castell es va introduir per primera vegada a la companyia als anys 80, concretament l'any 1985, i tenia aquesta sintonia.
Si fa, no fa, eh?
Sí,
tot
però...
Tot i que una miqueta adaptat.
Però primer és més orquestral,
sí.
Aquest segon és un pèl electrònic i segurament que és una sintonia que els pares hauran escoltat moltes vegades
sí,
quan a l'hora de posar els Disney...
Torna-hi.
Els DVDs.
El DVD. Ai, sí. Bé, en tot cas, avui que estem parlant de castells al Basar de les Sorpreses, n'ha parlat sobretot de reals, el Beorlegui, més enllà d'aquest de Disney, però n'hi han molts de ficció que segur que t'encanten.
Efectivament. Un que no existeix, encara que el coneix tothom, el de Camelot. Aquí tenim l'obertura de Camelot, el famós musical d'Alanja Lerner i Frederick Lowe, ja sabeu, els mateixos compositors de My Fair Lady o de Gigi, que en escena van interpretar Richard Burton i Julie Andrews, i al cinema, a l'any 1968, Richard Harris i Vanessa Redgrave, que evidentment que evocava doncs, el nom de la fortalesa del llegendari rei Artús, des d'on es van lliurar moltes batalles que van marcar la vida d'aquest rei. De fet, Camelot és un lloc llegendari, però s'ha especulat que podria ser el castell de Cadbury o el de Tintagel o el de Dennerth. En qualsevol cas, és mencionat per primer cop el poema Lancelot de Chatrian de Troyes al segle XII.
Saps que ara estava imaginant en quin paper jugaries tu en un castell medieval?
Jo seria el paje. No, seria el bard.
Jo
seria el bard.
No, jo sé no? clarament què series.
El cronista.
No.
Qui seria jo?
Jo et veig.
A veure, vigila, Xavi, eh?
El conseller, diguem-ne, del castell, del sector eclesiàstic.
Sí?
Una persona culta, refinada... Bueno. Et veig amb aquell... amb aquell amb la coronilla, saps?
Jo em sembla que em sobrevalores extraordinàriament, Xavi, sí?
Però el rei sempre preguntant-li, escolti'm, Albertus, vostè què faria en aquesta situació?
Mira, una vegada, nosaltres som 5 germans, sí. I el padrino, si no recordo
tots
malament...
Tots nens?
Sí, tots nois. Uau. I si no recordo malament, el padrino, la nissaga d'en Ford Coppola, sí, també són 4 o 5. Uh-huh. I cada germà tenia atribuït, diguem-ne, una personalitat. Doncs sí, jo era el consigliere, efectivament.
Veus?
Jo era el personatge del Robert Duvall.
Veus?
Bé, deixem aquests jo aspectes, que tampoc no crec que interessin massa, les coses com siguin, i anem per un aspecte literari, perquè hi ha també llibres que parlen sobre castells. I, per tant, una novel·la inacabada de Franz Kafka que porta precisament el nom de El castell. Tothom coneix l'escriptor txec Franz Kafka, ja sabeu, el de la metamorfosi, el del procés. La que ens ocupa, que és El castell, no la va arribar a acabar, i tracta un tema també molt kafkià, si em permeteu aquest objectiu reiteratiu. Les peripècies d'un home que vol treballar en un castell com a topògraf i els entrebancs que es troba amb la burocràcia i la incomprensió dels que l'envolten per intentar incorporar-se al sistema. És com, per entendre'ns, El procés, on un home sap que està perseguit judicialment però no sap per què, per entendre'ns. Doncs aquí és al revés. Vol entrar en el sistema però tampoc no el deixen.
Que m'has dit que és una obra inacabada?
Sí, de fet, Kafka va tenir una existència molt torturada. I entre moltes altres coses, aquest llibre no el va acabar. Va demanar, això sí, al seu editor, Max Brod, que el destruís, l'original, però sortosament no li va fer cas i el va acabar publicant. És una de les novel·les, per entendre's, de les obres que, dintre de la traducció, dintre del trajectori literari d'en Franz Kafka, són, diguem-ne, de les conegudes. No és La metamorfosi, no és El procés, però diguem-ne que està, diguem-ne, amb el seguit d'obres rellevants. I abans que hem escoltat un fragment d'un musical, que és Camelot, continuem amb música i en un castell on hi passa tot un acte de tota una gran òpera, El castell Sant'Angelo. El castell Sant'Angelo, segurament que el recordareu, és un monument romà, rodó, al marge del riu Tíber, prop del Vaticà, i que va ser construït per l'emperador Adrià a l'any 135 després de Crist. El nom li ve al segle VI, quan una epidèmia de pesta assetjava la ciutat, i segons es diu, el papa Gregori I va veure l'arcàngel Sant Miquel al capdamunt del castell, entenent que significava que la pesta havia acabat. I per això es va coronar l'edifici amb un àngel, d'aquí que es conegui com castell Sant'Angelo. Es diu que hi ha un passadís que connecta Sant'Angelo amb el Vaticà, per si hi havia mogudes, diguem-ne, a Sant Pere, doncs sí, que el papa pogués fugir.
Una sortida honorable, diguem-ne.
Una sortida més o menys honorable, i de fet és un corredor que és anomenat Il Passetto, i té uns 800 metres de llargària.
Tu deies que a dins d'aquest castell de Sant'Angelo, allà al Vaticà, tan antic, l'any 135.
És que és bèstia.
És una barbaritat.
A més, hi ha una inscripció, si no recordo malament, ara ho acabo de recordar, una inscripció sobre Adrià, és a dir, que Adrià, l'emperador Adrià, fa prop de 1.900 anys, hi ha una inscripció en què parla, diguem-ne, del seu llegat que deixa la humanitat, etcètera. És una cosa impressionant.
Tu deies que allà hi succeeix, a dins d'aquest castell Sant'Àngelo al Vaticà, una part d'una òpera.
Una de les més grans de tot el repertori, La Tosca de Puccini. Encara que no ens de l'òpera, aquesta àrea ens emociona, És El Uchaman le Stelle, és a dir, Hi brillaven les estrelles, i és la famosa àrea del tercer acte d'aquesta magnífica òpera de Puccini, en què el protagonista, en Cavadossi, està esperant la seva execució cantant aquest adéu a la vida, per entendre'ns, Aquí l'escoltem en una versió del gran, grandiós Mario Lanza. La vida És curiós perquè normalment les òperes sempre tenen escenaris més o menys imaginables, no? Mm-hmm. És a dir, un estable, un bar, ai, un bar, no? Un restaurant, una posada, una fonda, un castell... Però, clar, qui diu segon acte de la Tosca que té lloc al castell Sant'Angelo?
Acabarem amb música i també amb cinema.
Sí, amb una altra cançó, diguem-ne, no és operística, és del segle XX, i és una pel·lícula on hi surten castells, però castells metafòrics. La pel·lícula Castillos en la Arena. Shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. I aquesta és una cançó filla, evidentment, de la seva època, com totes les composicions musicals, anys 60, això es nota, diguem-ne, d'una hora lluny, i és la cançó de Shadow of Your Smile, l'ombra del teu somriure, el tema principal d'una pel·lícula dirigida per en Vincente Minnelli l'any 65, amb una parella exclusiva, que també ho era la vida real, en Richard Burton i l'Elizabeth Taylor. La cançó va ser un èxit, la va composar Johnny Mandel i va guanyar l'Oscar a la millor composició d'aquell any.
Avui viatja pel món dels castells. N'hem vist algunes reproduccions aquí dins del Bazar de les Sorpreses. Hora d'anar sortint cap a l'exterior perquè s'acosten les 8 del matí.
Tot i que miraré d'assajar Neus Weinstein.
Neus Weinstein.
És que és molt difícil, això, Xavi.
El dia que hi vagis. És que si vas dient l'altra manera que has dit, igual no saben on indicar-te que has d'anar. De totes formes, no, el que t'anava a dir és el món dels castells, que sempre és fascinant, perquè ens porta directament a una zona de la imaginació, ja que tenint en compte que els castells... Amb la seva funció original no els hem viscut, sempre ens hem imaginat que és el que hi passava a l'interior, exacte. Són d'aquelles fortaleses que mai saps ben bé si han estat fetes per protegir els de dins dels que venen de fora...
O dels de fora,
els de dins. Uh-huh. És allò que s'ha dit a vegades de la ciutat de Barcelona, no? Que les muralles no sabia si era per contenir la ciutat i no poguessin expandir-se, o bé per protegir la pròpia ciutat dels que venien
de fora. Sí, sí.
Que això mai ho acabarem de saber, depenent d'alguns dels castells. Hi ha alguns castells magnífics a casa nostra, a Catalunya. També n'hi ha en tot el sud de França per visitar. Sí, jo faria algunes d'aquestes rutes de la zona càtara, fins i tot de la Catalunya Nord, i n'hi ha alguns, fins i tot, és que no voldria entrar-hi perquè no em vull equivocar, però n'hi ha alguns que són majestuosos, però el propòsit original no se n'han sortit perquè van estar mal ubicats, que és aquelles coses. Crec que n'hi ha un, és que no em voldria equivocar, d'haver llegit alguna vegada allò del castell de Figueres,
sí,
que era perfecte, era el millor castell de l'època, però no el van col·locar bé.
Vaja.
I llavors, igual, o sigui, el problema de disseny és com una mica la línia Maginot.
Clar, que llavors, no? Llavors imagina, no? El dia de la inauguració del castell amb la cinta i surt un enginyer...
Però,
calla, vols dir que era aquí?
Però vols dir que
construir?
Amb això no vols dir que protegirem alguna cosa amb el castell d'aquí? Però vaja, segur que hi ha moltes, moltes més històries més per Europa, que és gran territori casteller, diguem-ne.
És el nostre patrimoni, clar que sí.
Albert Berlegui, com sempre, des de la torre del castell, des d'on ens sol parlar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest diumenge, un diumenge més.
Gràcies a tu, Xavi. Adéu-siau.